Xarxa Migdia amb Efraín García.
Comencem sumaris d'aquest diumenge 18 de desembre de 2022. Una trentena de professionals dels mitjans locals participen avui a la Marató per aquest any que es dedica a la salut cardiovascular. Des del territori, ràdios i televisions locals han promogut i organitzat activitats i, a més, han pres part de manera activa. La Fundació Jobert Figueres engega un regal solidari per proporcionar allotjament temporal a famílies que han d'acompanyar familiars en estades hospitalàries lluny de casa. Oriol Debat, bon dia.
Bon dia, Fren. Aquest oferiment es fa tot l'any de forma continuada, però ara la Fundació aprofita el Nadal per engegar aquesta campanya solidària amb l'objectiu d'ampliar la seva oferta.
L'Aliança contra la Pobresa Energètica demana a la Generalitat que forci les companyies elèctriques a instal·lar comptadors socials a les llars de les famílies vulnerables per evitar possibles accidents ara que arriba l'hivern.
Segons xifres del govern català, només se n'han instal·lat 42 a tot Catalunya des que l'executiu i les companyies de subministrament van signar el conveni que ho recollia.
En clau cultural, l'actriu catalana Laia Costa s'emporta el guardó com a millor actriu protagonista dels Premis Forquer.
Costa ha estat reconeguda pel seu paper a Cinco Lobitos, una cinta que també ha aconseguit el Premi d'Educació en Valors. Mònica López ha guanyat el Premi a millor actriu de sèrie per la seva interpretació a Rapa, mentre que Pagón, amb diversos directors catalans, ha estat guardonada com a millor sèrie de ficció.
Fem un cop d'ull a la previsió del temps connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Manuel Álvarez, bon dia.
Hola, molt bon dia. A hores d'ara tenim alguns intervals de núvols cap a la Costa Daurada, també alguns estrats baixos a la Catalunya central, Vall de l'Ebre i nord de la Depressió Central. En general, la nuvolositat ha anat en augment, sobretot a la meitat sud del litoral i prelitoral, i de fet al final del dia els núvols baixos o bancs de boira afectaran molts indrets de la Depressió Central i del litoral i prelitoral. En general, avui no esperem precipitació i la temperatura pujarà sobretot cap al nord-est, quedarà més baixa a la Costa Daurada i punts del Pla de Lleida. De cara a demà, començarem amb molta nuvolositat de tipus baix, sobretot al sud de la Depressió Central, litoral, prelitoral, Catalunya Central, núvols que cap al centre del dia seran una miqueta més trencats, i de nou a partir del vespre augmentaran. De fet, aquests núvols cap al camp de Tarragona, sud de la costa i prelitoral central, podrien deixar una gota, alguna gota intermitent al llarg del dia. La temperatura en general quedarà semblant o una miqueta més baixa, sobretot la màxima. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Cop d'ull també a l'estat de les carreteres. Des del Servei Català del Trànsit, Fina Araque, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments domina la fluïdesa i la normalitat al conjunt de la xarxa viària catalana. No coneixem accidents ni trams de retencions que dificultin la circulació. Tanmateix, demanem que s'extremin la precaució al volant i al manillar, atès que aquest cap de setmana ja hem de lamentar la mort de dos motoristes en dos accidents diferents a la B23 a Esplugues de Llobregat i a l'autopista P7 a Parets del Vallès. De moment, això és el més destacat. Molt bona tarda.
Molt bona tarda, gràcies, Fina. I en esports, el Joventut de Badalona confirma el seu gran estat de forma en derrotar a domicili l'Obradoiro per 74-91.
Els verdinegres van iniciar el partit amb un parcial de 2-19, que va deixar els de Santiago fora de joc.
A les vies de so, Joan Mar Riera. A la producció, els serveis informatius de la xarxa i us parlen Oriol Debat i Efraín García. Comencem el Notícies en Xarxa.
Notícies en Xarxa Migdia amb Efraín García.
Bon dia. En marxa des de primera hora del matí la 31a edició de la Marató de TV3 dedicada a la salut cardiovascular, que és la principal causa de mort dels països desenvolupats i un dels problemes actuals de la salut pública més rellevants. Es tracta d'un esdeveniment solidari que arriba a tots els racons del país i que involucra desenes de milers de voluntaris d'entitats, associacions o clubs esportius. Els mitjans de comunicació de proximitat també col·laboren amb la Marató des de fa anys. Enguany, una trentena de professionals dels mitjans locals participen en aquesta cita solidària que fins ara, fins a aquesta hora, ja ha recaptat 763.656 euros. Ens ho explica la nostra companya Gemma Janó.
La xifra del marcador, que no se sabrà fins aquesta nit i que de fet no es tancarà fins al mes de març, no és l'única destacable de la marató. Cal ressaltar que fins a 3 milions de persones participen activament en aquesta cita anual i que d'aquestes 1 milió són voluntàries. El director de la Fundació La Marató de TV3, Lluís Bernabé, ha destacat a la xarxa de comunicació local el paper de les activitats populars, però també dels mitjans de proximitat a l'hora de traslladar el missatge de divulgació i de sensibilització arreu del país.
Si no fos per ells, no hi hauria aquesta gran divulgació, a part dels mitjans de comunicació com els vostres, que ens faciliten arribar a tot aquest municipalisme. Gràcies a vosaltres, especialment amb la Xal, ens feu arribar a tot un ventall de persones que potser des de TV3, Catalunya Ràdio, des de les sessions divulgatives, les activitats populars, no arribaríem, no?
Enguany s'han organitzat fins a 3.000 actes solidaris, una xifra que iguala a la de l'any 2019, any prepandèmic.
Tornen a ser aquelles activitats populars que el que volíem sobretot era fer pinya i divulgar la solidaritat amb les persones que estan vivint amb un problema de salut cardiovascular.
Només a Catalunya, una de cada quatre persones mor a causa d'una malaltia del cor o d'un ictus. Les més freqüents són la hipertensió arterial o l'angina de pit.
Els periodistes i tècnics de la xarxa audiovisual local i de les seves televisions associades donen cobertura tècnica a les connexions que s'estan fent des del Tinglado, del Port de Tarragona, la plaça de Sant Roc de Bellver de Cerdanya i la Fundació Alícia Montsant Benet de Sant Fruitós de Bages.
A més, reporters de les televisions locals hi participen des de Barcelona, Girona, Fontcoberta, Manresa i Premià de Mar. Els mitjans de comunicació de proximitat col·laboren des de fa anys en aquest esdeveniment solidari de país. Des del territori, ràdios i televisions locals han promogut i organitzat activitats, a més de prendre part activa en aquesta marató.
Avui es commemora el Dia Nacional de l'Esclerosi Múltiple, una malaltia crònica que afecta 7.000 persones a Catalunya i a 55.000 a Espanya. Cada dia va en augment i es detecten sobretot casos de dones gràcies a la ciència, però els tractaments han millorat molt des dels últims 15 anys. N'informa Erika Palomares.
Cada any es diagnostiquen a Catalunya uns 350 nous casos d'esclerosi múltiple. La malaltia, que afecta sobretot a persones d'entre 20 i 40 anys, fa que el sistema immunitari s'equivoqui i ataqui una part del sistema nerviós central. Esther Moral és portaveu de la Societat Espanyola de Neurologia.
Cada vegada tenim més esclerosi múltiple entre la nostra població i això es deu, sobretot, al fet que diguem, a dia d'avui l'esperança de vida dels pacients amb esclerosi múltiple és pràcticament la mateixa que la població general, amb la qual cosa anem tenint els casos nous i, com diguem, els que ja teníem, la seva esperança de vida és igual que la població, el número global va augmentant.
Alguns símptomes són la fatiga, la pèrdua de control i formigueig a les extremitats, l'alteració de la sensibilitat o dolor, trastorns urinaris i visuals o la disfunció sexual. I tot i que queda molt per fer, els tractaments han millorat considerablement i la majoria de pacients poden fer vida normal.
Si tu no tractes la malaltia, en la majoria de casos, els pacients, al cap de 15-20 anys, tindran dificultats, entre d'altres coses, per caminar, per fer una vida normal, per veure, per moltes coses. Gràcies a la ciència, gràcies a tot plegat, ha canviat molt, sobretot en els últims 15 anys. Els pacients ben tractats i diagnosticats a hores d'ara no tenen per què necessàriament desenvolupar una discapacitat important.
Malgrat que es desconeixen les causes de la malaltia, hi ha diversos factors que poden ajudar a prevenir-la, com ara portar un estil de vida saludable, no fumar i tenir una exposició correcta a la llum solar.
Aquest any moltes persones passaran el Nadal ingressades en hospitals, algunes molt lluny dels seus domicilis. La Fundació Jobert Figueres proporciona allotjament temporal a famílies que es troben en aquesta situació i que no poden afrontar un lloguer o un hotel. Aquest oferiment es fa durant tot l'any de forma continuada, però aprofitant el Nadal, la Fundació ha engegat un regal solidari per finançar aquests pisos temporals i obrir-los a més persones. És una crònica de la nostra companya Carme Defez.
La família d'en Ramon Fabregat va recórrer a la Fundació quan el seu fill va patir un accident i es va convertir en pacient de llarga durada. Tenir un pis a prop de l'hospital els va facilitar l'organització familiar durant aquest tràngol. Ramon Fabregat.
Nosaltres dormíem tots dos al pis, el nen estava al principi no, però després ja va estar sempre sol a l'hospital. Llavors, clar, d'aquesta manera ens podíem organitzar perquè un podia anar a primera hora, l'altre podia fer gestions aquí, acabar de preparar dinar, i era molt més fàcil.
La Fundació ofereix pernoctacions gratuïtes amb tres condicions: que hi hagi un familiar ingressat a l'àrea metropolitana, que hagin de fer trasllats de més de 50 quilòmetres i que no tinguin més recursos per pagar un altre allotjament. Però el suport va més enllà de la logística.
Les persones de la Fundació venien molt sovint, un cop a la setmana. Trobes una mica com recolzat, no? Veus que no estàs sol.
Aquesta és precisament una de les motivacions de la Fundació: tenir cura del cuidador. Paola Jubert és directora de la Fundació Jubert Figueres.
Entre altres coses perquè, si no, acaba sent un pacient també. L'estrès, el dormir en un cotxe. O sigui, nosaltres allotgem gent que porta dies dormint en un cotxe. Allotgem gent que dorm als passadissos, a les cadires dels hospitals.
Per finançar aquests allotjaments i mirar d'aconseguir-ne de nous, la Fundació ha posat a la venda un regal de Nadal molt especial: una capsa en forma de casa amb una clau de xocolata a dins, plena de simbolisme.
La clau de xocolata obre la porta d'un pis i, per tant, obre un allotjament amb una família que ho necessita. El preu és el preu que ens costa a nosaltres allotjar una família una nit.
L'any passat van obrir les portes a 218 famílies amb malalts ingressats que s'hi van estar una mitjana de 41 dies.
Mor una dona en un incendi en una residència de Matadepera.
El foc ha cremat aquesta matinada una de les habitacions de la segona planta d'un centre d'ús assistencial situat al passeig Àngel Guimerà de la localitat vallesana. Els bombers han estat alertats pels vols de les 3, han pogut controlar l'incendi, però no han pogut fer res per salvar la vida de la resident que ocupava l'habitació afectada. 8 persones més han hagut de ser confinades per seguretat i, posteriorment, evacuades. El sistema d'emergències mèdiques ha atès en total 14 persones, gairebé tots, per inhalació de fum.
Un motorista de 39 anys ha mort en un accident de trànsit a l'AP7 a Parets del Vallès.
La víctima, de 39 anys, és de Barcelona. El conductor ha sortit de la via per causes que s'investiguen. L'accident se suma a un altre que va tenir lloc ahir a Esplugues del Llobregat i on també va perdre la vida un motorista veí de Sant Cugat del Vallès. Ja són 155 les víctimes mortals en accident de trànsit aquest any a les carreteres catalanes.
D'altra banda, detenen un noi de 21 anys vinculat amb el cos sense vida trobat dilluns a Piera.
Ha estat detingut aquest dissabte pels Mossos d'Esquadra, que el relacionen amb la troballa del cadàver. Segons ha informat el propi cos policial, està previst que passi a disposició judicial els propers dies. Ara per ara, però, el cas es troba sota secret de sumari.
L'Aliança contra la Pobresa Energètica demana a la Generalitat que forci les companyies elèctriques a instal·lar comptadors socials a les llars de les famílies vulnerables per evitar possibles accidents, ara que ha arribat l'hivern. Segons xifres del govern català, només se n'han instal·lat 42 a tot Catalunya des de que l'executiu i les companyies de subministrament van signar el conveni que ho recollia. Des de Ràdio Ciutat de Badalona ens ho explica Susana Soldado.
Això ha provocat que un 15% de la població no pugui mantenir la seva llar a una temperatura adequada. L'Aliança celebra que la nova direcció d'Afers Socials de la Generalitat convoqués la taula contra la pobresa energètica la setmana passada, però reclama que es forci a les companyies elèctriques a complir el conveni i instal·lar comptadors socials a totes les llars amb un informe de vulnerabilitat. Insisteixen que és bàsic per a aquelles famílies que ocupen un pis per manca de recursos. Josep Babot és portaveu de l'Aliança contra la Pobresa Energètica.
Assegurem que aquestes famílies tenen assegurat un subministrament elèctric i, per tant, posem comptadors aquí un cop Serveis Socials acrediti aquesta vulnerabilitat. Per tant, aquesta mesura va a la línia de poder dignificar la seva situació a l'habitatge i que no hagin de triar entre punxar la llum o viure les fosques, i per altra també, doncs, per un tema de seguretat i perquè no es tornin a repetir accidents o drames com el que s'ha vist precisament a Badalona.
Ara fa uns dies l'executiu català anunciava que l'administració i les companyies assumiran de nou el deute de les factures elèctriques generat per les famílies vulnerables. La xifra ascendeix als 18 milions d'euros. Des de l'Aliança reclamen mesures que donin més tranquil·litat a les famílies, ja que l'acumulació del deute genera dinàmiques negatives.
Es manté el conflicte entre la policia municipal de Girona i el govern per les hores extres. Els policies critiquen que l'equip de govern es nega a negociar i expliquen que si la situació es manté igual, interferiran en la campanya de les properes eleccions. Els agents van tornar a evidenciar el seu malestar en una concentració abans del ple municipal. Ens ho explica Joan Massaguer des de Televisió de Girona.
Els agents de la Policia Municipal de Girona intensificaran les seves protestes per demanar a l'Ajuntament que els escolti. Segueixen reclamant que resolgui el seu conflicte amb les hores extres i lamenten que no hi ha voluntat política per part del govern municipal de Junts i Esquerra per negociar. Per això no dubtaran en interferir a la campanya de les eleccions municipals del maig, com adverteix el portaveu del Sindicat Independent de Policia Local, Sergi Fernández.
Nosaltres no volem ser mai actors del que serien unes eleccions municipals, però si ha arribat al punt, hem de ser-ho, ho serem. I és més, anirem a actes dels diferents partits que estan actualment conformant l'equip de govern. I si tenim que ser actors, ens faran jugar això. I la reivindicació serà a través de judicialitzar.
I és que el conflicte es va deteriorar per les fires de Girona, quan un decret de l'alcaldessa els va obligar a fer les hores extres. Un decret que han portat al contenciós, ja que consideren que atropellava els seus drets.
Alcanar ha acollit la celebració de la Nit de la Pesca, en la que s'ha lliurat els guardons de la pesca catalana corresponents als anys 2020 i 2022. La celebració, més enllà de retre homenatge als guardonats, ha tingut un marcat tot reivindicatiu davant l'acord dels estats de la Unió Europea per les quotes de pesca del 2023 i que perjudica seriosament la pesca al Mediterrani. Des del canal Terres de l'Ebre, Leonor Bartomeu.
La Nit de la Pesca Catalana, que ha tingut lloc a Alcanar, ha tingut un marcat to reivindicatiu davant els acords presos esta setmana pels estats de la Unió Europea sobre les quotes de pesca de 2023 i que han fixat una reducció de dies de pesca, una decisió que perjudica seriosament la pesca al Mediterrani. La consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, que va presidir l'acte, va advertir al Ministeri que cal posar fi a la política pesquera que va en contra de Catalunya i del Mediterrani i va assegurar que encara hi ha molt per decidir per compensar la pèrdua de dies de pesca.
El que ara ens fa falta també és que l'Estat membre a veure com aplica aquestes polítiques, perquè tot això es pot compensar de moltes maneres, també amb dies de vedes, pagant-les d'una manera determinada o d'una altra manera. Ja hi ha moltes coses damunt la taula que hem posat des de Catalunya al costat del sector pesquer, a la taula del Ministeri, i pensem i volem contemplar la possibilitat de que el Ministeri hi serà per un cap, perquè sap perfectament que la pesca al Mediterrani és tant o més important que la de l'Atlàntic.
A la Nit de la Pesca Catalana es va fer entrega de la placa de la Pesca Catalana 2020 al col·lectiu de socis de la Confraria de Pescadors de les Cases d'Alcanar, que l'any 1972 va promoure i finançar, arriscant el seu propi patrimoni, la construcció del Port de les Cases, que va finalitzar l'any 1987. També es va entregar la Medalla de la Pesca 2022 al biòleg marí Joan Baptista Company i Claret per la seva implicació amb el sector pesquer.
En clau cultural, la cantant catalana Rosalía tanca aquesta nit a París la seva gira Motomami World Tour. Ho fa després d'haver protagonitzat més de 40 concerts multitudinaris que han recorregut ciutats europees dels Estats Units, Canadà i Amèrica Llatina. Yeah, yeah. Yeah, yeah.
La gira de presentació de l'àlbum Motomami va arrencar el 6 de juliol a Almeria, a Barcelona. A finals de juliol va omplir dos cops el Palau Sant Jordi, on les entrades es van exhaurir el mateix dia que sortien a la venda. Al llarg dels 44 concerts, però, la de Sant Esteve Sarrovires ha seguit ampliant la seva producció amb temes com el remix de Despechà, que acaba de publicar amb la rapera Cardi B.
I els altres que també tanquen la seva gira són els Pets. Aquest 2022 els ha portat un nou disc, el 1963, més d'una trentena de concerts i, sobretot, l'amor incondicional del públic que omple cada teatre i cada plaça on han actuat. Són els Pets, la banda de Constantí, que fa una aturada per descansar i celebrar les festes de Nadal. La nostra companya Sílvia Petit, de Ràdio Ciutat de Tarragona, no es va voler perdre aquest últim concert.
Amb la seva alegria habitual i les cançons de sempre, les del darrer disc 1963, aquest dissabte els de Constantí han posat punt i final als concerts de 2022. Riudoms ha estat el lloc triat i des del primer segon i fins al darrer, el Casal Riudomenc ha estat una autèntica festa. El Joan Lluís Falin, acompanyats, com sempre, del Jordi, Joan Pau i Marcel, han regalat una d'aquelles nits pel record, amb un públic d'edats ben diverses, unit per cantar i ballar les cançons més conegudes, com la La vida és bonica, Agost, Blue Tag, S'ha acabat, o la sempre tan esperada Bon dia. No hi ha faltat el bon humor i la gran capacitat de Lluís Gavaldà per guanyar-se el públic i fer-lo interactuar des del primer segon, compartint balls, converses i riures. La banda de Constantí ha estat enguany girant per tot Catalunya amb més d'una trentena de concerts i demostrant que estan en plena forma i que continuen sent els xavals que jugaven a plaça i somiaven en tenir una banda de rock and roll. Des d'aquell primer disc que els Pets, ja fa 33 anys, s'han convertit en tot un referent musical i un grup més que necessari. Abans de dir adéu a l'any, els Pets han participat amb la Marató, cantant la cançó No t'escolto des del Moll de Costa de Tarragona.
L'actriu catalana Laia Costa s'emporta el guardó com a millor actriu protagonista dels Premis Forqué.
Costa ha estat reconeguda pel seu paper a Cinco Lobitos, una cinta que també ha aconseguit el Premi d'Educació en Valors, al qual també aspirava el Carràs, de Carla Simón. La catalana Mònica López ha guanyat el Premi a millor actriu de sèrie per la seva interpretació a Rapa, mentre que Apagón, amb diversos directors catalans, ha estat guardonada com a millor sèrie de ficció. La gran triomfadora de la nit ha estat la pel·lícula Asbestas, de Rodrigo Sorogoyen, que s'ha emportat el premi a la millor pel·lícula i la millor interpretació, de la mà del francès Denis Menochet. Durant la gala s'ha fet un homenatge a José María Forqué, però també a la seva filla Verónica Forqué, que va morir l'any passat.
Notícies en xarxa. Esports.
El Joventut de Badalona confirma el seu gran estat de forma en derrotar a domicili l'Obradoiro per 74-91. Els verd i negres van iniciar el partit amb un inicial 2-19 que va deixar fora a l'equip de Santiago de Compostela ja des de l'inici. Ens ho amplia Xavi Ballesteros des de Radio Ciutat de Badalona.
El Joventut va guanyar ahir 74-91 a la pista de l'Obradoiro i encadena així la cinquena victòria consecutiva a l'ACB. El conjunt verd i negre va anar per feina a Santiago de Compostela, on va guanyar de 17 punts, però és que en el minut 6 ja guanyava 2-19. Va ser un partit especial per Ellenson, que tornava a la pista on va debutar l'ACB. També destacar que Simon Birgander, després de ser operat fa 10 dies del dit, va voler jugar i va tenir una bona actuació. Fins a 5 jugadors dels de Carles Durant van arribar o van superar els 12 punts anotats en un gran joc col·lectiu. El millor, però, va tornar a ser Ante Tomic. El pivot destacava la solidesa que té l'equip fora de casa.
Junto con partido contra Manresa, creo que fue nuestro mejor partido este año. Otra vez, fuera de casa. En una pista muy complicada, contra un equipo bien preparado. Y nada, la verdad, muy contento. Llevamos una buena semana. Muy importante acabar este año con victorias.
La penya tancarà la temporada aquest 2022 contra el Betis el dia 29 de desembre. Dimecres, nou test, aquesta vegada a l'Eurocup, a la pista del Lietkabelis de Lituània.
Qui no va estar afortunat va ser el Baxi Manresa, que s'enfonsa una mica més a la cua de la classificació. Els del Bages van caure davant el Seur Bilbao Bàsquet per 76-86 i la seva situació comença a ser força complicada. Ens ho explica Guillem Perramon des de Ràdio Sallent.
El Baxi Manresa ensopega 76-86 contra un Seur Bilbao Bàsquet més sòlid en els moments decisius. Era un partit de necessitats pels del Nou Congost. El primer quart va arrencar amb igualtat en el resultat, però el Baxi no va ser capaç de seguir el ritme en un segon quart on van passar d'aconseguir l'empat a encaixar un parcial de 0-10 en contra. Un Manresa tou en defensa i l'encert d'Adam Smith i Luke Hackenson van decantar la balança al descans. Tot i això, el Baxi va ser capaç de reaccionar i apropar-se en el marcador en el tercer quart, però les imprecisions de tir i el domini dels bilbaïns en els rebots van fer impossible la tercera victòria dels del Bages, que continuen últims a la classificació.
I victòria també del Joventut Femení davant del Melilla en un partit marcat per la igualtat. Ens ho explica Albert Guerra des de Radio Ciutat de Badalona.
Grandíssima victòria del Joventut a l'Olímpic de Badalona contra el Melilla, un rival trampa que venia de guanyar 3 dels últims 4 partits. L'enfrontament ha estat molt igualat, amb un primer quart que ha acabat amb empat a 21, amb una penya que no es trobava còmoda i ha concedit molts llançaments exteriors al conjunt malillenc. De fet, el Melilla al descans portava 7 de 15 en triples, gairebé un 50%. Però la segona part ha aparegut Gala Mestres, la incommensurable MVP, ha acabat amb 23 punts, molt ben secundada per Marita Davidova, que ha anotat 13 i també ha agafat 12 rebots i ha liderat el Joventut en el que és la novena victòria dels últims 10 partits jugats.
En handbol, el Barça busca la seva primera Supercopa Ibèrica.
Els blaugrana jugaran aquesta tarda la final de la competició de nova creació després de guanyar en la segona semifinal a l'Sporting de Portugal 37-34. A la gran final es veuran les cares amb el Porto, que es va imposar al Freaking Granollers per 30-46.
I la cursa a Barcelona en marxa contra el càncer reuneix prop de 3.000 corredors i aconsegueix una recaptació de 80.000 euros. I quan falten pocs minuts per arribar a 2:45, nosaltres fem una petita pausa i tornem tot seguit.
El nostre Nadal, el tió...
El menjador.
El caganer.
El pessebre.
Les neules...
Sucades dins del cava.
Com xarrupes, noi. I per Cap d'Any?
Per Cap d'Any, la grossa, la que sempre, sempre, sempre cau a casa.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Guanya 200.000 euros i molts premis més.
Loteries de Catalunya, és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
Nadal és l'època de l'any amb més llums. Però a Catalunya, una de cada tres llars es mantenen en la foscor perquè no tenen prou ingressos per viure dignament. A Càritas et convidem a il·luminar aquestes llars amb l'energia més poderosa, l'amor. Aquest Nadal, sigues llum pels altres. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat.
A Catalunya hi ha dues tradicions molt nadalenques: el caganer i anar a teatre. Aquestes festes, tria teatre. Entra a triateatre.cat i regala emocions.
Promou ADETCA, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Aquesta setmana s'estrena El sostre groc, una pel·lícula documental dirigida per Isabel Cuixet que recupera les denúncies d'abusos sexuals a l'aula de teatre de Lleida. També arriba El pequeño Nicolás, un film d'animació protagonitzat pels personatges creats per Samper i Goscinny. I 13 anys després de l'estrena de la pel·lícula original, es projecta Avatar, el sentit de l'aigua.
El veiem com un déu i el que ell ens deia, doncs, és el que fèiem.
L'any 2018, un grup de dones va presentar una denúncia contra dos dels seus professors de l'aula de teatre de Lleida per abusos sexuals ocorreguts entre els anys 2001 i 2008, quan eren adolescents. Sota la direcció d'Isabel Cuixet i amb els testimonis de les protagonistes, El sostre groc reconstrueix un cas que es va tancar en fals per la prescripció dels fets, amb l'objectiu d'ajudar a reparar el mal patit per les noies.
És difícil escriure el que va passar. Explicar-ho torna a fer real. Recordo que em vaig començar a posar nerviosa i que no entenia molt bé per què, si era normal, si ens coneixem molt, si...
Este tan gracioso, ¿quién es?
Nicolás.
¿No te apetece hacer algo juntos? Tú escribes las historias y yo las ilustro. ¿Y si lo llamamos El pequeño Nicolás?
¡Me encanta!
El pequeño Nicolás recupera el personatge creat per Jean-Jacques Semper i René Goscinny. La pel·lícula d'animació no només porta a la pantalla les històries protagonitzades pel petit Trapella, també parla del procés que va portar escriptor i dibuixant a crear un dels clàssics de la literatura infantil.
¿Y ese qué le pasa?
Yo o me hago la foto así o no me la hago.
James Cameron ens torna a portar a Pandora a Avatar, el sentit de l'aigua. Han passat 10 anys després dels fets de la primera pel·lícula i comença a explicar la història de la família Sully, en Jake i la Neytiri i els seus fills. El film es fixa en els problemes que els persegueixen, tot el que han de fer per mantenir-se segurs, les seves batalles per sobreviure i les tragèdies que pateixen.
Aquesta família és...
La nostra fortalesa.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Efraín García.
Repassem els titulars d'aquest diumenge 18 de desembre de 2022. Una trentena de professionals dels mitjans locals participen avui a la Marató per aquest, que aquest any es dedica a la salut cardiovascular. Des del territori, ràdios i televisions locals han promogut i organitzat activitats, a més de prendre part de forma activa. La Fundació Jobert Figueres engega un regal solidari per promocionar allotjaments temporals a famílies que han d'acompanyar familiars en estades hospitalàries lluny de casa. Oriol Debat, bon dia.
Bon dia de nou, Efraín. L'oferiment es fa tot l'any de forma continuada, però ara la Fundació aprofita el Nadal per engegar aquesta campanya solidària amb l'objectiu d'ampliar la seva oferta.
L'Aliança contra la Pobresa Energètica demana a la Generalitat que forci les companyies elèctriques a instal·lar comptadors socials a les llars de les famílies vulnerables per evitar possibles accidents ara que arriba l'hivern amb aquest fred.
Segons xifres del govern català, només se n'han instal·lat 42 a tot Catalunya des de que l'executiu i les companyies de subministrament van signar el conveni que ho recollia.
En clau cultural, les actrius catalanes Laia Costa i Mònica López triomfen als Premis Forqué.
Costa ha estat reconeguda pel seu paper protagonista a Cinco Lobitos, una cinta que també ha aconseguit el Premi d'Educació en Valors. López ha guanyat el Forqué per la seva interpretació a la sèrie Rapa, mentre que Pagón, amb diversos directors catalans, ha estat guardonada com a millor sèrie de ficció.
Fem un cop d'ull a la previsió del temps connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Manuel Álvarez, bon dia.
Hola, molt bon dia. A hores d'ara tenim alguns intervals de núvols cap a la Costa Daurada, també alguns estrats baixos a la Catalunya central, Vall de l'Ebre i nord de la Depressió Central. En general, la nuvolositat ha anat en augment, sobretot a la meitat sud del litoral i prelitoral, i de fet al final del dia els núvols baixos o bancs de boira afectaran molts indrets de la Depressió Central i del litoral i prelitoral. En general, avui no esperem precipitació i la temperatura pujarà sobretot cap al nord-est, quedarà més baixa a la Costa Daurada i punts del Pla de Lleida. De cara a demà, començarem amb molta nuvolositat de tipus baix, sobretot al sud de la Depressió Central, litoral, prelitoral, Catalunya Central. Núvols que cap al centre del dia seran una miqueta més trencats i de nou a partir del vespre augmentaran. De fet, aquests núvols cap al camp de Tarragona, sud de la costa i prelitoral central, podrien deixar una gota, alguna gota intermitent al llarg del dia. La temperatura en general quedarà semblant o una miqueta més baixa, sobretot la màxima. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Manuel. Cop d'ull també en l'estat de les carreteres. Des del Servei Català del Trànsit, Finaraque, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs continua dominant la fluïdesa i la normalitat al conjunt de carreteres i autopistes del país. Tanmateix demanem als conductors pel retorn del cap de setmana d'aquesta tarda que planifiquin el viatge i consultin l'estat del trànsit abans d'iniciar el viatge. De moment això és tot. Molt bon dia.
Moltes gràcies, Fina. I en esports, el Joventut de Badalona confirma el seu gran estat de forma en derrotar a domicili l'Obradoiro per 74-91.
Els verdinegres van iniciar el partit amb un parcial de 2-19 que va deixar els de Santiago fora del partit.
A les vies de so, Joan Marriera. A la producció, els serveis informatius de la xarxa i us parlen Oriol Debat i Efraín García. Fins a les 3, fem notícies en xarxa.
Notícies en xarxa migdia. Amb Efraín García.
Bon dia. En marxa des de primera hora del matí la 31a edició de la Marató de TV3 dedicada a la salut cardiovascular, que és la principal causa de mort dels països desenvolupats i un dels problemes actuals de salut pública més rellevants. Es tracta d'un esdeveniment solidari que arriba a tots els racons del país i que involucra desenes de milers de voluntaris d'entitats, associacions o clubs esportius. Els mitjans de comunicació de proximitat també col·laboren amb la Marató des de fa anys. Enguany, una trentena de professionals dels mitjans locals participen en aquesta cita solidària que fins a aquesta hora ha recaptat ja 763.656 euros. Ens ho explica la nostra companya Gemma Janó.
La xifra del marcador, que no se sabrà fins aquesta nit i que de fet no es tancarà fins al mes de març, no és l'única destacable de la Marató. Cal ressaltar que fins a 3 milions de persones participen activament en aquesta cita anual i que d'aquestes 1 milió són voluntàries. El director de la Fundació La Marató de TV3, Lluís Bernabé, ha destacat a la xarxa de comunicació local el paper de les activitats populars, però també dels mitjans de proximitat a l'hora de traslladar el missatge de divulgació i de sensibilització arreu del país.
Si no fos per ells, no hi hauria aquesta gran divulgació a part dels mitjans de comunicació com els vostres, que ens faciliten arribar a tot aquest municipalisme. Gràcies a vosaltres, especialment amb la Xal, ens feu arribar a tot un ventall de persones que potser des de TV3, Catalunya Ràdio, des de les sessions divulgatives, les activitats populars, no arribaríem. No?
Enguany s'han organitzat fins a 3.000 actes solidaris, una xifra que iguala la de l'any 2019, any prepandèmic.
Tornen a ser aquelles activitats populars que el que volíem sobretot era fer pinya i divulgar la solidaritat amb les persones que estan vivint amb un problema de salut cardiovascular.
Només a Catalunya, una de cada quatre persones mor a causa d'una malaltia del cor o d'un ictus. Les més freqüents són la hipertensió arterial o l'angina de pit.
Els periodistes i tècnics de la xarxa audiovisual local i de les seves televisions associades donen cobertura tècnica a les connexions que s'estan fent des del Tinglado del Port de Tarragona, la plaça de Sant Roc de Bellver de Cerdanya i la Fundació Alícia Montsant Benet de Sant Fruitós de Bages.
A més, reporters de les televisions locals hi participen des de Barcelona, Girona, Fontcoberta, Manresa i Premià de Mar. Els mitjans de comunicació de proximitat col·laboren des de fa anys en aquest esdeveniment solidari de país. Des del territori, ràdios i televisions locals han promogut i organitzat activitats, a més de prendre part de manera activa en la Marató.
Aquest any moltes persones passaran el Nadal ingressades en hospitals, algunes molt lluny dels seus domicilis. La Fundació Jobert Figueres proporciona allotjament temporal a famílies que es troben en aquesta situació i que no poden afrontar un lloguer o un hotel. Aquest oferiment es fa durant tot l'any de forma continuada, però aprofitant el Nadal, la Fundació ha engegat un regal solidari per finançar aquests pisos temporals i obrir-los a més persones. És una crònica de la nostra companya Carme Defez.
La família d'en Ramon Fabregat va recórrer a la Fundació quan el seu fill va patir un accident i es va convertir en pacient de llarga durada. Tenir un pis a prop de l'hospital els va facilitar l'organització familiar durant aquest tràngol. Ramon Fabregat.
Nosaltres dormíem tots dos al pis, el nen estava al principi no, però després ja va estar sempre sol a l'hospital. Llavors, clar, d'aquesta manera ens podíem organitzar perquè un podia anar a primera hora, l'altre podia fer gestions aquí, acabar de preparar dinar, i era molt més fàcil.
La Fundació ofereix pernoctacions gratuïtes amb tres condicions: que hi hagi un familiar ingressat a l'àrea metropolitana, que hagin de fer trasllats de més de 50 quilòmetres i que no tinguin més recursos per pagar un altre allotjament. Però el suport va més enllà de la logística.
Les persones de la Fundació venien molt sovint, un cop a la setmana, trobes una mica com recolzat, no? Veus que no estàs sol.
Aquesta és precisament una de les motivacions de la Fundació, tenir cura del cuidador. Paola Jobert és directora de la Fundació Jobert Figueres.
Entre altres coses perquè, si no, acaba sent un pacient també. L'estrès, el dormir en un cotxe. O sigui, nosaltres allotgem gent que porta dies dormint en un cotxe. Allotgem gent que dorm als passadissos, a les cadires dels hospitals.
Per finançar aquests allotjaments i mirar d'aconseguir-ne de nous, la Fundació ha posat a la venda un regal de Nadal molt especial: una capsa en forma de casa amb una clau de xocolata a dins, plena de simbolisme.
La clau de xocolata obre la porta d'un pis i, per tant, obre un allotjament amb una família que ho necessita. El preu és el preu que ens costa a nosaltres allotjar una família una nit.
L'any passat van obrir les portes a 218 famílies amb malalts ingressats que s'hi van estar una mitjana de 41 dies.
La Generalitat tanca el punt de vacunació contra la Covid que s'havia instal·lat durant la pandèmia a la Fira de Barcelona. A partir de demà, el centre deixarà de funcionar.
El tancament coincideix amb l'anunci de l'inici de l'administració de la quarta dosi a menors de 60 anys. El recinte de la fira va habilitar-se el mes d'abril del 2021 i va ser el primer punt de vacunació massiva de Catalunya. En bona part de la població vacunada, el ritme de vacunacions ha caigut de forma considerable. Ara, el Departament de Salut preveu establir un nou punt de menors dimensions al centre de la ciutat, a la Casa Seat.
Més d'un 80% dels professionals de l'Hospital d'Olot milloren els seus nivells d'ansietat i el seu benestar gràcies a la teràpia immersiva. Es tracta d'un projecte innovador liderat per la neuropsicòloga Marta Linares mitjançant un estudi que ha comptat amb la participació voluntària de 35 professionals del centre. S'han aconseguit resultats positius i canvis importants en la gestió emocional. La teràpia immersiva compta amb un estudi únic al món que ja s'ha presentat al Congrés Mundial d'Hospitals celebrat a Dubai. Ens ho expliquen des d'Olot Televisió.
La gestió de les emocions durant els confinaments, la saturació dels hospitals, el patiment pel possible contagi als familiars davant les múltiples variants del coronavirus o altres situacions han donat per molts estudis i articles després del que ha deixat la pandèmia a les nostres vides. Però un estudi a través de la teràpia immersiva no s'havia fet mai encara i des de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa s'ha fet realitat. Neus Domènech, que és la referent d'innovació de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa.
Doncs van començar just després de la mitja pandèmia, cap al març del 2021, a buscar una solució per poder ajudar els professionals, perquè tots estàvem amb uns nivells d'ansietat molt alterats degut a la pandèmia. La tercera i quarta onada d'Olot va ser molt persistent i vam dir, hem de buscar, Marta, alguna solució i hem d'oferir un recurs nou.
A través de la teràpia immersiva es transforma una habitació o espai en una experiència multisensorial que pot ser compartida amb diverses persones sense la necessitat d'utilitzar ulleres de realitat virtual ni altres dispositius. Aquest projecte innovador va ser presentat a Dubai fa unes setmanes en el marc del 45è Congrés Mundial d'Hospitals.
Els Mossos d'Esquadra detenen 10 seguidors radicals de l'Unió Esportiva Cornellà per agredir aficionats d'un equip rival.
Els fets es van produir el 25 de setembre, a la prèvia d'un partit de la primera RFEF. Una baralla entre l'afició del Cornellà i del Castelló va acabar amb diverses persones ferides. Dos d'elles van haver de ser traslladades a l'hospital. La investigació dels Mossos d'Esquadra va permetre detenir 10 persones a qui s'acusa de delicte de lesions, baralla tumultuària i delicte d'odi. A 5 dels detinguts se'ls ha prohibit apropar-se a menys de 1.000 metres de qualsevol estadi on es disputi un partit de futbol de la Unió Esportiva. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
Dues persones han resultat ferides d'arma blanca després d'una baralla a la discoteca Patxà de Barcelona.
L'agressió ha tingut lloc passades les 5 de la matinada. Els ferits han estat traslladats a un centre hospitalari sense risc per la seva vida. Segons fonts dels Mossos d'Esquadra, una part dels implicats en la baralla hauria fugit del local just després de l'agressió. La policia manté oberta la investigació per esclarir els fets i identificar els agressors.
L'Aliança contra la Pobresa Energètica demana a la Generalitat que forci les companyies elèctriques a instal·lar comptadors socials a les llars de les famílies vulnerables per evitar possibles accidents ara que arriba el fred de l'hivern. Segons xifres del govern català, només se n'han instal·lat 42 a tot Catalunya des de que l'executiu i les companyies de subministrament van signar el conveni que ho recollia. Des de Ràdio Ciutat de Badalona ens ho explica Susana Soldado.
Això ha provocat que un 15% de la població no pugui mantenir la seva llar a una temperatura adequada. L'Aliança celebra que la nova Direcció d'Afers Socials de la Generalitat convoqués la taula contra la pobresa energètica la setmana passada, però reclama que es forci a les companyies elèctriques a complir el conveni i instal·lar comptadors socials a totes les llars amb un informe de vulnerabilitat. Insisteixen que és bàsic per a aquelles famílies que ocupen un pis per manca de recursos. Josep Babot és portaveu de l'Aliança contra la Pobresa Energètica.
Assegurem que aquestes famílies tenen assegurat un subministrament elèctric. I, per tant, posem comptadors aquí, un cop serveis socials acrediti aquesta vulnerabilitat. Per tant, aquesta mesura va a la línia de poder dignificar la seva situació a l'habitatge i que no hagin de triar entre punxar la llum o viure les fosques, i per altra també, doncs, per un tema de seguretat i perquè no es tornin a repetir accidents o drames com el que s'ha vist precisament a Badalona.
Ara fa uns dies l'executiu català anunciava que l'administració i les companyies assumiran de nou el deute de les factures elèctriques generat per les famílies vulnerables. La xifra ascendeix als 18 milions d'euros. Des de l'Aliança reclamen mesures que donin més tranquil·litat a les famílies, ja que l'acumulació del deute genera dinàmiques negatives.
L'Ajuntament de Ribes de Freser ja ha començat els tràmits administratius per fer una consulta popular per posar el nom de 1 d'octubre a una plaça del municipi. El lloc escollit pel canvi de nom ha estat la plaça adjacent a la plaça del Mercat. És una crònica de Jordi Altesa des de Televisió del Ripollès.
La pregunta només emetrà 2 sentits de resposta, el sí i el no. El debat al municipi per tenir un espai de record al referèndum ha tingut diferents opcions, on es va contemplar també canviar el nom de la plaça de la Constitució de Ventolà per al 1 d'octubre. Tot plegat, un procés que s'ha anat fent a partir d'una moció de la CUP i que ara està a punt de fer-se realitat per tenir un record al referèndum d'independència de Catalunya, ho explica el portaveu dels copaires a Ribes, Àlex Medrano.
Ja fa 2 anys i mig que hi perseguim, insistim i no ho aconseguíem, i avui per fi ho hem pogut aprovar. Per tant, el dia que se celebrin aquestes votacions estarem encara més contents de poder veure realitat aquesta moció que vam presentar l'any 2020.
Ara mateix s'ha fet l'anunci públic de les bases reguladores del procés de la consulta popular. La consulta serà només presencial entre els dies 9 i 15 de gener i tindrà 3 seus de votació, l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament, la Biblioteca i l'Oficina de Turisme. I tindran dret a vot tots els majors de 16 anys només de forma presencial.
Els comerciants confirmen que la campanya de Nadal tindrà bons resultats. No obstant, des de l'entorn del Mercat Central de Tarragona, alerten la proliferació de terrasses de bars a la zona. Ens ho explica Joan Mercader des de Tarragona Ràdio.
Diuen que això no afavoreix les botigues de proximitat, tot i admetre que l'espai s'ha reactivat amb la millora dels carrers d'accés a aquest punt neuràlgic de la ciutat de Tarragona. Els botiguers, però, mostren la seva preocupació per la proliferació de bars i restaurants en aquesta zona. Josep Maria Juan ha liderat durant molts anys els botiguers de l'entorn del mercat. Creu que hi ha el perill que la plaça del mercat es converteixi en un espai similar a la plaça de la Font.
Penso que s'està proliferant molt el tema bars i restaurants. M'ha diran la gent que sóc un pesat. Sempre he dit el mateix. El que no volíem, la zona del mercat, i quan jo era president de l'Unió d'Empresaris del Mercat Central, sempre deia el mateix. No volem una zona que sigui de bars o que sigui plaça de la Font 2. Però ja ho tenim, eh? Ja hi som. Però, bueno, algú sabrà el que els interessa, no? Perquè els bars, en definitiva, aporten gent a les tardes a prendre cafè. Durant el dia no aporten ningú.
El petit comerç de l'entorn del mercat considera que la plaça Corsini ha guanyat vida amb la remodelació del carrer Canyelles ara fa un parell de mesos.
L'Ajuntament de la Garriga enllesteix la neteja de diferents torrents a la banda del ponent de la Garriga. Durant els últims dies, el consistori s'ha encarregat de retirar herbes i grans quantitats de sorra d'alguns dels torrents que hi ha entre la C-17 i el riu Congost. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
L'actuació s'emmarca en el seguit de millores de neteja que s'havien de fer després del temporal Glòria al gener del 2020. L'Ajuntament esperava que l'Agència Catalana de l'Aigua s'hagués fet càrrec de l'arranjament, però amb el pas del temps no ha estat així. El consistori ha decidit fer els treballs. En concret, s'han netejat els torrents de Can Rectoret i Can Busquets, com explica la regidora de Medi Ambient, Neus Marrodan.
I tal com se'ns va comprometre l'ACA aleshores, en aquell moment del temporal Glòria, doncs estàvem esperant que vingués l'ACA i fes la resta. La neteja és la resta. Però no és així. I aleshores nosaltres hem assumit doncs aquesta despesa i aquesta responsabilitat.
El consistori té previst fer més actuacions de millora a diferents punts del poble per prevenir possibles avingudes en propers episodis violents de pluja.
En clau cultural, la cantant catalana Rosalía tanca aquesta nit a París la seva gira Motomami World Tour. Ho fa després d'haver protagonitzat més de 40 concerts multitudinaris que han recorregut ciutats europees dels Estats Units, Canadà i Amèrica Llatina. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Mm, baby.
La gira de presentació de l'àlbum Motomami va arrencar el 6 de juliol a Almeria, a Barcelona. A finals del mateix mes va omplir dos cops al Palau Sant Jordi, al llarg dels 44 concerts, però la de Sant Esteve Sarrovires ha seguit ampliant la seva producció amb temes com aquest, el remix de Despechar, que acaba de publicar amb la rapera Cardi B.
L'actriu catalana Laia Costa s'emporta el guardó com a millor actriu protagonista dels Premis Forqué.
Costa ha estat reconeguda pel seu paper a Cinco Lobitos, una cinta que també ha guanyat el Premi d'Educació en Valors, al qual també aspirava el Carràs, de Carla Simón. La catalana Mònica López ha guanyat el Premi a millor actriu de sèrie per la seva interpretació a Rapa, mentre que Apagón, amb diversos directors catalans, ha estat guardonada com a millor sèrie de ficció. La gran triomfadora de la nit ha estat la pel·lícula Asbestas, de Rodrigo Sorogoyen, que s'ha emportat el Premi a la millor pel·lícula i a la millor interpretació de la mà del francès Denis Menochet. Durant la gala s'ha fet un homenatge a José María Forqué, però també a la seva filla, Verónica Forqué, que va morir l'any passat.
El Pare Noel fa aquest cap de setmana una visita molt especial a Sant Feliu de Codines, ja que es troba instal·lat en una casa simbòlica per a la població. Ens ho explica Gemma Permanyer des d'Ona Codinenca.
L'edifici de l'antiga farmàcia de Sant Feliu de Codines s'ha transformat de la mà del grup de comerciants codinencs en la Casa dels Desitjos. Decorada amb elements típics nadalencs, el tio que simbòlicament viu a aquesta casa i ha convidat el Pare Noel i els seus elfs perquè rebin els infants del poble. Dani Fonoll és regidor de Comerç i Fires.
Que a més, tots els nens que van a veure el Pare Noel i li donen la carta tenen un llibre, el conte de regal, que van fer la Gemma Minguillón i la Cristina Grau. I aquest any els hi tornen a donar. L'any passat també vam donar 400. A veure aquests anys quants en donem.
La posada en marxa de la Casa dels Desitjos coincideix amb la Fira de Nadal de la Població, que compta amb una trentena de parades, entre les quals hi ha molta presència del comerç local. Durant tot avui, a més, es complementa amb activitats a favor de la Marató per les malalties cardiovasculars i fins i tot s'hi cou una versió de l'Escudella de Carnaval.
Notícies en xarxa. Esports.
El Joventut de Badalona confirma el seu gran estat de forma en derrotar a domicili l'Obradoiro per 74-91. Els verd i negres van iniciar el partit amb un parcial de 2-19 que va deixar fora els de Santiago de Compostela. Ens ho amplia Xavi Ballesteros des de Ràdio Ciutat de Badalona.
El Joventut va guanyar ahir 74-91 a la pista de l'Obradoiro i encadena així la cinquena victòria consecutiva a l'ACB. El conjunt verd i negre va anar per feina a Santiago de Compostela, on va guanyar de 17 punts, però és que en el minut 6 ja guanyava 2-19. Va ser un partit especial per Ellenson, que tornava a la pista on va debutar l'ACB. També destacar que Simon Birgander, després de ser operat fa 10 dies del dit, va voler jugar i va tenir una bona actuació. Fins a 5 jugadors dels de Carles Durant van arribar o van superar els 12 punts anotats en un gran joc col·lectiu. El millor, però, va tornar a ser Ante Tomic. El pivot destacava la solidesa que té l'equip fora de casa.
Junto con partido contra Maresa, creo que fue nuestro mejor partido este año. Otra vez, fuera de casa. En una pista muy complicada, contra un equipo bien preparado. Y nada, la verdad, muy contento. Llevamos una buena semana. Muy importante acabar este año con victorias.
La penya tancarà la temporada aquest 2022 contra el Betis el dia 29 de desembre. Dimecres, nou test, aquesta vegada a l'Eurocup, a la pista del Lietkabelis de Lituània.
I per parlar de tenis taula anem en directe a Sant Cugat, on el nostre company Arnau Martínez està seguint el partit de la Superdivisió Femenina que enfronta l'equip local amb el Vegas del Genil. Bon dia, Arnau.
Bon dia, el partit ja ha acabat i la Unió Esportiva Sant Cugat ha trencat la ratxa de derrotes amb un triomf espectacular davant el Vegas del Genil, 4-0, i amb aquest resultat agafen una mica d'aire. Les noies dirigides avui per Enric Bosch han anat per feina i des del primer punt han mostrat una superioritat impressionant d'un rival directe que no ha pogut guanyar cap dels partits disputats. La notícia positiva, a part de la victòria, òbviament, ha estat la tornada de Mariona Moner, que ha reaparegut després d'una lesió de llarga durada i ho ha fet amb una actuació brillant. Amb aquest triomf, les santcugatenques surten del pou i se situen ara amb 4 punts i amb opcions reals de salvar la categoria.
Gràcies, Arnau. I en futbol, pendents de la final del Mundial, perquè tot torni a la normalitat, el Levante Las Planas acaba l'any fora dels llocs de descens.
Les de Sant Joan d'Espí han empatat aquest dissabte contra el Villarreal per 2-2. Les catalanes van remuntar un gol en contra amb dues dianes d'Irina Uribe i Esther Martín Pozuelo, però van veure com les groguetes empataven al minut 90 de partit. Amb aquest punt, el Levante Les Planes començarà el 2023 per sobre del descens.
Fem un cop d'ull també al rugbi, on l'equip femení del Sant Cugat empata 20-20 amb el Crat, tot i el bon inici de les locals. N'informa Arnau Martínez des de Cugat Mèdia. Sembla que no tenim aquesta peça. En tot cas, la intentarem recuperar més endavant. En hoquei patins, sorts desiguals pels equips catalans a la Champions.
El grup C, que juga a Fòria di Marmi, el Noia va guanyar el Folonica per 3-5, mentre que el Caldes va perdre 1-2 contra els anfitrions. Els equips catalans creuaran els seus rivals avui a la cerca d'una de les dues places que queden en joc. El grup B, a Valdagno, el Reus va empatar a 2 davant del Barcelos portuguès i avui haurà de puntuar amb el Braga per classificar-se, mentre que el grup A, el Calafell, va guanyar el Grosseto per 1-6 i en l'última jornada haurà de guanyar el Diesbach suís per aconseguir el bitllet per la següent ronda de grups.
Ara sí, recuperem l'Arnau Martínez amb aquesta peça sobre Sant Cugat i el Crat de rugbi.
El primer equip femení del club de rugbi Sant Cugat ha empatat a 20 davant el Crat en el partit corresponent a la vuitena jornada de Lliga Iberdrola. L'arrencada dels locals ha estat fulgurant, assumint el paper de dominadores que fa setmanes s'exerceixen i han realitzat pràcticament dos assaigs consecutius. Tot i això, el guió del partit ha variat completament quan el Crat ha aprofitat un error en camp propi per aconseguir el seu primer assaig i retallar encara més la distància amb la posterior transformació. A partir d'aquest moment, el Crat ha apretat, ha estat més intens i les coses no han estat gens fàcils per les locals, que tot i així han acabat empatant i segueixen en una dinàmica positiva. El rugbi Sant Cugat recuperarà forces a l'aturada nadalenca i tornarà a la competició amb la visita al camp del Majadahonda, un dels rivals més potents de la Lliga.
I fins aquí una nova edició del Notícies en Xarxa d'avui diumenge. Com sempre, des de l'equip que fa possible aquest informatiu, els agraïm un cop més la seva atenció i els desitgem que acabin de passar una molt bona tarda.
El nostre Nadal, el tió...
El menjador.
El caganer.
El pessebre.
Les neules...
Sucades dins del cava.
Xarrupes, noi. I per Cap d'Any?
Per Cap d'Any, la grossa, la que sempre, sempre, sempre cau a casa.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Guanya 200.000 euros i molts premis més.
Loteries de Catalunya és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
Nadal és l'època de l'any amb més llums. Però a Catalunya, una de cada tres llars es mantenen en la foscor perquè no tenen prou ingressos per viure dignament. A Càritas et convidem a il·luminar aquestes llars amb l'energia més poderosa, l'amor. Aquest Nadal, sigues llum pels altres. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Tella. En marxa des de primera hora d'aquest matí la 31a edició de la Marató de TV3 dedicada a la salut cardiovascular, que és la principal causa de mort dels països desenvolupats i un dels problemes actuals de salut pública més rellevants. Es tracta d'un esdeveniment solidari que arriba a tots els racons del país i que involucra desenes de milers de voluntaris d'entitats, associacions o clubs esportius. Fins a les 2 del migdia ja s'havien recaptat 763.656 euros a Sant Cugat i col·laboren un any més. Entre altres activitats, els santcugatencs han pogut gaudir d'una ballada participativa de country. Ens ho explica des de Cugat Mèdia la Maria Bragós.
La ciutat acull una dotzena d'activitats organitzades per diferents escoles i entitats del municipi destinades a recollir fons per a la Marató de TV3 enguany destinada a la salut cardiovascular. Una d'aquestes activitats ha estat una ballada participativa de country amb desenes de persones aplegades a la plaça de l'1 d'octubre. La professora del grup de country Cugat Country, Montse Moscarnó, ha explicat que aquest ball és justament beneficiós per a la salut cardiovascular.
Ajuda moltíssim i, a més, pensa que hi ha per tot